Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de Catalunya. I seguim aquí amb vosaltres la Toñi Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. I aquesta setmana, o notícia, el Barça de futbol ha deixat escapar 2 punts al Johan. Tot i això, després, en el partit del cap de setmana, les blaugranes van tornar a encarrilar el rumb. En parlarem amb més deteniment, perquè aquesta setmana també hi ha hagut les lligues regulars en els diferents esports, i a més de la finalització del Mundial de Doha i la Intercontinental d'hoquei patins.
Doncs ho deia l'Aida ara fa uns instants, el Barça de futbol aquesta setmana va jugar per partida doble a la Lliga F. El dimecres passat s'enfrontava al Llevant, un partit aplaçat corresponent a la jornada 14 de la Lliga F. I diumenge jugava contra l'Atlètic de Madrid, altre cop a casa, en el partit corresponent a la jornada 18. Les granotes van aconseguir empatar a l'estadi Johan Cruyff. Primer es va avançar Salma Parayuelo per part del Barça al minut 21, però després Alba Redondo empatava al minut 54 en l'única ocasió clara del Llevant. I d'aquí ja no es va moure el marcador. Gràcies, sobretot, a la portera granota Tarazona, que va ajudar el seu equip a aguantar el marcador i l'embat blaugrana. Quin partit tan diferent respecte al de la final de Supercopa, no?
Sí, sí.
Poc ens ho esperàvem.
Sí. Bueno, està clar que hi han dos claus, no, aquí. Una, que les jugadores del Llevant estaven ja, bueno, venien com una mica preparades, alertes, no?, o cabrejades, o que no podia ser, perquè això dola qualsevol. I l'altre factor molt important és el José Luis Sánchez Vera, no?, l'entrenador, que deu ser l'únic que ha aconseguit empatar, segurament guanyar, no?, el grup aquest del Barça d'aquests últims anys, i que finalment li ha donat a la tecla, no? Bueno, i a part, moltes coses que intervenen, no? Però a part, la sort, no?, de que si tens una ocasió i la fiques i et fas fort darrere.
I el desencert blaugrana, que no entressin també, es van sumar les dues coses.
Sí, sí, per això he dit, la punteria, de que no t'entrin les ocasions, i a elles que els hi entra la primera que tenen, i, bueno, la seva ocasió...
I quasi única, sí. Podríem dir.
Sí, sí, sí. Doncs això, que la primera part, molt domini de la pilota, amb moltes arribades a l'àrea petita, però sense fer les poques ocasions que hi havia. Tot i que, bé, venia ben preparat el Levante, perquè molt intenses en el cos a cos, i això que ja després, la segona part, amb moltes interrupcions, una ocasió molt clara de la Vicky, al minut 89, que va sortir a la segona part, al minut 73, i amb 5 minuts d'afegits no va ser suficient.
Clar, jo del partit, tal com va anar, veníem de diferents programes en què dèiem que la Lliga F s'havia convertit una mica en el camp de pràctiques per al Barça. Clar, que tinguis un empat i a casa et dol, i de fet, com van celebrar les jugadores del Llevant haver aconseguit un empat amb sí. El Barça, ja diu molt. A mi m'agradaria que n'aprenguéssim de l'experiència, i m'explico. Després d'haver tingut l'1-1 i ja està amb l'empat, per part del Barça, com que segurament no estan acostumades a tenir aquest resultat al marcador, per mi hi havia un punt d'imprecisió i un punt de buina ràpid. I prefereixo que això passi a aquestes alçades de la temporada, perquè ara encara es poden treballar coses i es poden corregir coses.
Sí, però que el Levante també va influir molt, en com jugar-li al Barça, perquè venia de l'experiència aquesta del 7-0 i sabia molt bé com i quan pressionar una mica dalt, i després aguantant el bloc aquest baix, el partidàs que van fer la Leire i la Paula Fernández, catalana, que la vam tenir aquí a les seleccions, en aquest doble pivot al mig centre, amb aquestes ajudes a tot arreu, doncs això, que estan trobant com una, la petita tecla, no?, de que tu vas, no marxa, el Barça no aconsegueix marcar, 1-0 al marcador, i surts al minut 55, a l'1-1, i tu et fas, anímicament, et reforces, no? Fins i tot va haver-hi uns minuts que el Levante va treure 3 o 4 pilotes de la fase de creació, aconseguint l'1 contra 1 aquest amb les centrals del Barça, que sabia molt bé què fer el Levante, i li va sortir bé, clar.
El Levante ho va fer bé, però que el Barça també ha de saber reaccionar a aquest plantejament i a aquesta situació.
És que no és fàcil quan estàs així amb un bloc baix, que van a totes, que no et deixen rebre, que no et deixen girar-te, que defensen molt bé l'àrea petita, a les pilotes aèries, no és fàcil,
Perquè fa unes setmanes, Toñi, comentaves que aquest empat que hi va haver amb el Benfica, ara aquest empat amb el Llevant, ens hem de preocupar de cara al tram final i definitiu de temporada?
Home, és
la bola de vidre, ara.
Potser s'estan donant
jo crec que preocupar...
situacions o aspectes
que... Això és
que...
futbol, és un esport i hi ha dos equips que entrenen. Segurament que haurem de valorar molt el que està fent aquest equip i el que ha fet i posar una miqueta ja els peus a terra, no? Perquè com hem comentat alguna vegada, els equips ja estan pujant al nivell, van acompanyats de molts recursos, a Espanya una mica més a poc, no? I clar, està bé sempre, tot i que et cuidis, tot i que et preparis, tot i que entrenis molt bé, és molt difícil. També hem de recordar que justament des del 6 de gener aquest equip porta jugant un partit cada 3 dies. I ara ens ve al març, que també tenim dos partits de Copa de la Reina i els quarts de la Champions. Però bé, aquest equip, la missió d'aquest equip jo la tinc aquí, saps, com una cosa...
Sí, sempre la tens amb
sí,
un pedestal.
Sí, i després l'altra cosa, no? Que voldria tenir un jugador 12, 13, 14 titulars de Champions. Saps?
Tot i que portin aquest ritme de partit, la veritat és que el ritme de rotacions era molt alt i en el fons, gràcies a aquesta diferència de nivell a la Lliga F, també s'ha pogut donar descans a jugadores que altres equips en altres lligues no ho poden
fer.
Sí,
exacte.
Per tant, per mi el Barça ho hauria de poder afrontar, això, fins i tot amb la plantilla actual, i fins i tot faltant aquesta 12a, 13a, 14a jugadora titular que dius. Per mi, diguem-ne que és la primera vegada de tota la temporada que he pensat, ostres, ara sí que estem notant les baixes que tenim.
Clar, al final són dos baixes molt importants, la Rolfo, la progressió aquesta ofensiva que tenia, i en defensa, que la banda esquerra és seva, i després la Mapi, no, el central, sobretot. I l'Alexia, que és un altre mig camp que et pot aportar molt.
Tot i que últimament la feia jugar de nou.
Sí, sí, però bueno, tens allà... Sí, i a més, tot això que hem comentat, al final, lo de les rotacions, doncs mira, al partit del Levante jugàvem gairebé amb un 11 titular. Al partit de l'Atlètic de Madrid, també,
sí,
amb
sí.
un 11 titular, excepte dos. Això s'està fent bé, però clar, no és tot les rotacions, no?
Llavors entenc que el vostre culer patidor el teniu controlat, eh?
Sí, de moment sí. Jo almenys de moment sí.
Sí, sí. Hem de disfrutar, eh? Ja està.
Va, doncs amb aquest empat es trenca una ratxa històrica. Les blaugranes no havien deixat escapar cap punt, acumulant 79 victòries consecutives a l'estadi Johan Cruyff, i és el primer a la història que s'empata al Johan. Per trobar un partit anterior sense victòria catalana, ens hem de remuntar al 13 de febrer del 2019, quan l'Sporting de Huelva va saltar en aquest cas al miniestadi, quedant 2-3. I ara sí, entrem a valorar el partit d'aquest diumenge contra l'Atlético de Madrid, també jugat al Johan, però en aquest cas sí amb victòria blaugrana, amb gols de Salma Parayuelo al minut 39 i el segon de Vicky López al 76. Tot i la victòria, vau tenir sensació agradolça, és a dir, no vam veure la superioritat que ens tenen acostumades aquestes jugadores amb equips de la Lliga F? Ja heu anat comentant coses, però ara ho concretem amb aquest partit.
Sembla que els equips això que estan trobant una mica la fórmula, no?, de com jugar-li al Barça. Descansàvem la Wolves i la Mariona i sortia la Patri de 6 i la Pina per l'esquerra amb la Brunc de 9. Un partit amb moltes intensitats en les jugades, l'1 contra 1 i els duels. Moltes, per això et dic que els equips ja sembla que estan trobant. L'Atlètic de Madrid, descaradament, ja en un bloc molt baix i que no acabava de sortir. També vaig notar que deixava l'amplitud i la profunditat per les bandes, una altra pista de lo que estan, no, lo que van trobant, les fórmules que van trobant els contraris. Sí, si al final tens poques ocasions perquè no... Clares, vull dir. Sí que ho intentes, la Graham també ho va intentar els primers minuts molt participativa, però al final si tens poques ocasions o hi ets clares i no marques, doncs que al final l'1-0 a la primera part és com bueno, ens té mal acostumats al final també, perquè això és bon, saps? I res, ja la segona part l'Atlètic de Madrid no es conformava, va fer canvis a la mitja part. Tornava a Cernogorcevic, el Johan, després de la jugadora aquesta tan estimada, després de la sortida una mica rara,
sí,
no?
Sí.
Aquí no sé si el Barça...
Que va haver-hi, que no se li va fer un bon comiat. Sí,
aquí sí. El Barça no sé si es va portar gaire bé amb ella. Semblava que l'Atlètic de Madrid pujava una mica les línies perquè se li veia pressionar en bloc alt una miqueta, però res no va poder ser perquè el Barça el van redar i aconseguia ficar-lo al camp seu. Anàvem encara 1-0, eh? O sigui, però és veritat que aquí no, jo no li veia la sortida que tenia el Levante. El Levante sí que hi havia aquestes aproximacions en el seu control contra els centrals, i aquí no vaig veure tantes de l'Atlètic de Madrid. I hi ha la Vicky, que està en bona ratxa, no?, de nivell i animada, que en la convocatòria amb la selecció absoluta, en 17 anys, que el 76 fa el 2-0.
Que jo d'aquest partit, venint també, que veníem de jugar contra el Llevant i de com havia anat, i ara que planteges la fórmula aquesta que sembla que hagin trobat contra el Barça, jo la sensació que vaig tenir és que el Barça no obria prou el camp amb l'acumulació de jugadors que hi havia. I també que has comentat com el mig camp que teníem. Mira que jo sóc molt fan de la Clàudia Pina, però en aquest partit no vaig tenir la sensació que tinguéssim la seva millor versió. De fet, vaig estar super d'acord amb els canvis que va fer el Jonathan Giraldez i el plantejament que va fer-hi, perquè va corregir algunes certes coses. Fins i tot l'Aitana sí que va tenir com molta presència, però jo vaig tenir més la sensació de ho està fent més de cor que de cap. Van haver-hi com diversos desajustos que pensava, dic, sort que hi ha hagut aquí canvis, perquè el plantejament que està vent-hi, també pel plantejament de l'Atlètic de Madrid, que va jugar buscant molt el cos a cos, buscant molt intensitat, i que l'àrbitre ho va permetre també, que hi hagués aquesta intensitat extra, diguem-ne.
No vull donar...
Però hi van haver-hi cosetes que pensava, dic, m'hagués agradat que ja veure alguna correcció més respecte al partit del Llevant anant a la de l'Atlètic
no
de Madrid.
No vull donar pistes, però aquesta és una de les opcions. Per estar més a sobre i el que diem nosaltres d'anar deixant recadets, no?, cada jugada. Però el que deies de la Pina igual pot ser perquè en aquest partit ella sortia d'interior, i és més difícil estar d'interior que estar com d'extrema esquerra i tancar-te perquè aprofites, o sigui, tu ja vas cap als espais. No tens una marca tan fixa com un mig centre de l'Atlètic de Madrid, no?, que et controla... el controla més de prop, saps? Tot i que té molta mobilitat.
Però he posat només l'exemple d'ella, però, per exemple, el de la Patri, la vaig veure un punt apagada en comparació.
Deu ser la mateixa resposta, que clar, clar, és que al final l'Atlètic de Madrid acumulava tantes jugadores per dintre. I,
clar, sí, correcte. Per això deia, dic, home, doncs llavors obre el camp.
Es feien tantes ajudes i els hi sortia tan bé que és difícil entrar aquí. O sigui, l'espai estava per fora, però al final no acabava d'arribar com en altres ocasions tan lliure, perquè l'equip contrari sabia molt bé bascular i fins aquí et deixo arribar, ara aquí has de fer més coses, no? I que és el que ha passat en els dos partits, no?
I en clau blaugrana, aquesta setmana hi ha hagut la convocatòria de la selecció espanyola de futbol just per l'aturada de les seleccions, i on la llista ens va sorprendre, ja que hi figurava el nom d'Alexia Putellas, malgrat no tenir l'alta mèdica. A veure, que les convocatòries de la selecció espanyola femenina siguin polèmiques, doncs no ens deixa de sorprendre, no és cap novetat. Però sí, el que ha estat notícia aquesta vegada és que convoquin l'Alexia Putellas, lesionada des del novembre i encara sense l'alta mèdica. Amb l'Alexia, en tot cas, hi ha 7 blaugranes més: la Catacoll, Ona Batlle, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Salma Parayuelo, Mariona Caldentey i la debutant Vicky López. Totes elles prepararan les semifinals de la Nations League aquest divendres contra els Països Baixos a les 9. Com veieu aquest nou capítol de la federació? I quin paper hi juga Alexia aquí? També serà una pregunta.
Aquí la seva versió no la tenim, perquè no s'ha com posicionat. L'únic que tenim és relevo, que diu que ha pogut saber que és la pròpia jugadora qui ho ha demanat. Però clar, només diu relevo, la resta de mitjans se'n fan ressò, però no tenim la versió oficial. De fet, ni, no tenim l'oficial ni del club ni d'ella.
Deixant de banda els rumors i tot això, perquè no tenim la versió oficial de l'Alexia i no crec que la tinguem, això sí que és una sorpresa. Si mirem els fets, no té l'alta mèdica. Suposo que hi han hagut unes converses, no? Clar, la convoca la federació sense l'alta mèdica. Clar, aquí ja s'acaba tot. Deu ser de les poques o úniques jugadores en el món mundial. No sé, saps? O sigui... Ara, per l'altra banda...
Clar, però és sorprenent.
Jo, per l'altra banda, jo entenc a l'Alexia, O sigui, és normal que l'Alexia vulgui estar als Jocs Olímpics i que esgoti totes les possibilitats i que es faci d'estimar quan la truca la seleccionadora. Oye, ¿cómo estás? No sé què. Diu, bueno, com amb tants contactes que tenen tots els serveis mèdics i tots els professionals, tan professionals que són, no? i que la cuidaran i que no sé què, doncs clar, la jugadora es fa estimar perquè no es vol perdre això. I diu, bueno...
Però que no juguis ara no vol dir que et perdis els Jocs Olímpics. Perquè a més és que no pots jugar perquè estàs, no estàs... No
ja, però aquí entra l'altre tema, que potser està en una fase de la recuperació que ella igual hauria d'entrar ja a entrenar amb el grup, no? Amb una mica més d'intensitat, no sé, m'ho imagino, no? I, clar, vaig pensant en el que pot pensar l'Alexia, no?
Però entrenar amb el grup també ho pot fer, entrenar amb el grup amb el club, que és qui la paga, diguem.
Ja, però és que el Barça té 18 convocades en la finestra aquesta de seleccions.
Sí, però això no vol dir que no es pugui seguir entrenant amb el grup?
Sí, la meitat serien del B o la tercera part del B.
Això vol dir que tant ha millorat la Federació Espanyola que ara els entrenaments i entrenar amb el grup sí que són de qualitat?
No ho sé, és una versió meva. Una és aquesta. La pregunta clau també és per què la federació la convoca? ¿Vale? Què vol la federació? No? Està clar, no?, que l'Alexia, pel seu lideratge dintre del vestuari i també esportivament, no? Recordem l'última convocatòria amb el pollastre amb l'Aitana, que a la mitja part no sabem què va passar. Bé, queda dit, no?
Queda dit.
Sí.
Doncs ara la selecció espanyola té les semifinals de la Nations League aquest divendres contra els Països Baixos a les 9, ja ho hem comentat. Si guanya, Espanya disputaria la final el pròxim dia 28 a Sevilla contra el guanyador del França-Alemanya, que es juga també el dia 23 a les 9, en aquest cas a Lió. I acabem amb aquesta Nations League amb l'apunt que hi ha en joc un bitllet pels Jocs Olímpics de París per a les finalistes, sempre i quan no sigui França, ja que França, per ser l'anfitriona, ja té el passi i en aquest cas seria pel tercer lloc. I parlant de seleccions, tenim una notícia en clau catalana. Segons informacions de RAC1, sembla que tindrem convocatòria de la selecció catalana de futbol i es disputarà un amistós en Paraguai el dissabte 6 d'abril. L'últim partit de la selecció catalana va ser el 2019, hi va haver un intent fallit el 2022 i, en tot cas, per aquesta convocatòria, això sí, encara es desconeix l'estadi i l'hora. I tanquem el tema Barça amb un últim apunt, que és que la Federació Internacional d'Història i Estadística de Futbol, entitat independent de la FIFA i que en les seves estadístiques té en compte els gols convertits i l'exercici tant en competicions nacionals i internacionals, ha guardonat el Barça com a millor club, Jonathan Giraldez com a millor entrenador, Salma Parayuelo com a millor jugadora sub-20 i Aitana Bonmatí com a millor jugadora i millor playmaker. I continuem amb l'altre equip català de la competició, que és el Llevant les Planes, que també ha jugat aquest cap de setmana contra el Madrid CFF. Un partit, però, que es va decidir en 4 minuts del 48 al 52, quan les catalanes van encaixar 2 gols. El 2-1 de Baudet va ser insuficient i això que la catalana va disposar d'un penal en afegit, però que va fallar. I l'Agmari va acabar expulsada. Déu-n'hi-do al partit, no?
Doncs sí, encara estic pensant en la nit que haurà passat la Cristina Baudet, que vam coincidir en el Sant Graviel. Perquè, clar, fa... Bueno, començo pel final, no? Fa l'empat, que era més difícil la rematada aquella, que el penal, que en teoria no et molesta ningú,
sí.
I després la segona rematada.
Sí, que la portera l'atura, li va i després l'envia als núvols, que dius, ostres, en sèrio?
Però bé, que això és el futbol i després donarà moltes coses a Cristina al Levante i ja està, s'ha d'oblidar ràpidament, però que jo crec que l'empat hagués sigut més...
Més just.
Més just, sí, sí. Perquè la primera part, vaig veure, em va agradar molt el Levante, la primera part, tot i les seves rotacions, que jo al·lucino com un equip és capaç d'integrar jugadores noves cada temporada, que renova plantilla gairebé, i ara que ha fitxat, va entrar de titular, ho dic perquè va entrar de titular l'altra marroquina, la capitana de la selecció marroquina, la Chebac, i Pilar Garrote, que tornava la titularitat després d'una llarga lesió. La Melanie també va sortir de titular a la banda esquerra, i em va agradar la primera part, o sigui, perquè feien moltes aproximacions al Levante, sobretot els primers 30 minuts. El que passa que és això que estem trobant a faltar, no? L'última passada, l'últim remat. I ja al començar la segona part, doncs, en 3 minuts li fiquen 2 gols. Jo crec que aquí un altre debat que... A veure, veig el Levante que vol anar pel partit i veig que comença a pressionar en un bloc molt alt Però clar, tu per pressionar en un bloc molt alt ho has de treballar molt bé i sobretot conèixer-te bé amb les jugadores, no? Amb les que estàs al camp, no?
Uh-huh.
Això, jo en una setmana no es pot entrenar, en dos, en tres. És com és el top, no? La pressió alta. Perquè al final es replegava bé el Levante, però no, bueno, es replegava ràpid, però no bé. Perquè els dos gols del Madrid CF al final van venir així. Estaven col·locades les defenses, però l'elit xuta des de fora de l'àrea, fàcil, que és veritat que se li cola a la Nai Cáceres per sota les cames,
sí,
no?
Sí.
I després l'altra jugada també, que arriben a la banda, estan col·locades, però no estan col·locades bé, perquè deixen una jugadora bastant sola a l'àrea, o sigui, la que la col·loca al centre, amb tranquil·litat, i la de l'àrea petita, que remata sola, no? Amb el 2-0. I bé, la vermella de la Lagmari també em sap molt greu perquè ha tingut dos jugades tontes. També la segona és com una mica d'impotència per protestar o no sé què li va dir a la Linear i li treu la segona groga. Al final, bueno, la setmana que ve tindrem a la Xevac sencera, que la vaig veure molt bé de forma. I llàstima com acaba el partit, no? Amb els 8 minuts de feixit.
Doncs acabem aquí amb el futbol i acabem amb una notícia. Tornem a tenir un rècord pel que fa a fitxatges. Rachel Kunda-Anangi, la davantera de 23 anys, va ser traspassada del Madrid CFF al Bay Futbol Club de la National Women's Soccer League, la nord-americana, i després de l'acord entre els dos clubs en xifres que la converteixen en el fitxatge més car de la història dels equips femenins de futbol, 735.000 euros.
I una mica més, sí, sí, amb 70.000 de variables o alguna cosa així, sí, sí.
Perquè després diguin que no genera.
Sí, sí, quina pasta. Sí.
Doncs ara passem a repassar la resta d'esports.
Aquest cap de setmana es va reprendre la Liga Femenina Endesa de bàsquet amb la jornada 21. Victòria pel Barça CBS, que recuperava Paula Ginso de la seva lesió, i amb un resultat de 66-50 contra el Durant Maquinària Encino. Derrota de l'Espar Girona 50-60 contra el Casademont Saragossa, que protagonitzava una remuntada poc esperada en el descans. I bons resultats pel Cadí la Seu, que venia de perdre els tres últims partits i que en aquesta jornada guanya 68-59 al Lointec Gernika Vizcaya.
I passem a l'hoquei patins. Per una banda, el Telecable es proclama campió de la Copa Intercontinental 2024 en guanyar en una final èpica el General i Palau de Plegamans a la tanda de penals. I per l'altra, tenim els resultats de la jornada 16 de la Hockey Lliga Iberdrola. Tenim Alcobendas 0, Las Rozas 2, l'Igualada Femení Grupo Guzmán empata amb el Coruña, el Cerdanyola Fení Energia perd 2-3 davant del Solideo Sant Cugat, el Vilassana Cop d'Ibars guanya contundentment 8-1 davant del líder Grip Mataró i el Benvibre Hockey Club guanya 2-1 al Martinelli Manlleu.
En rugbi, com ja us explicàvem fa unes setmanes, la Lliga Iberdrola es troba en la segona fase, que es divideix en dos grups. El grup A ja tenen el seu passi directe als play-offs pel títol i és on trobem el club de rugbi Sant Cugat, que el passat cap de setmana s'enfrontava al CRAT Residencia Rialta. Partit que va quedar en empat a 24, i en el grup B es troben els equips que, per una banda, hauran d'eludir el descens i la promoció, i de l'altra, aconseguir la cinquena i sisena posició general que atorguen el pas a quarts de final. Aquí tenim la BR, Futbol Club Barcelona, que va perdre contra el Genova Cocos Rugby i es posicionen en el segon lloc de la classificació amb 16 punts, just darrere precisament del Genova Cocos amb 17 punts.
En handbol, 18a jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola. El CAHC Granollers va perdre 30-29 contra el Costa del Sol Màlaga.
En vòlei es va jugar la 19a jornada de la Lliga Iberdrola. El DCB Sant Cugat va guanyar 2-3 fora de casa a l'Hidramar Gran Canària, que són primeres en la classificació.
I amb waterpolo, tot just diumenge passat, es va acabar el Mundial Femení d'Esports Aquàtics. La selecció femenina de waterpolo va guanyar el bronze en un partit final jugat contra Grècia i on la catalana Judit Forca, a qui hem entrevistat en aquest programa, va ser la màxima golejadora.
I amb l'actualitat esportiva hem arribat al final del programa.
Un programa que ha estat possible també gràcies a la Maria Pons a la Música i Veus i als serveis tècnics de Ràdio Mollet.
Ens tornem a trobar dimarts vinent a les 9 del vespre.